Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, però recordeu que des de fa algunes setmanes, per a aquells que ens escolteu només per la FM, també ens podeu veure en directe a través de la web cugat.cat. Com sempre, a la tertúlia del Gall del Monestir, repassarem l'actualitat de la ciutat, de Sant Cugat, cada dimecres, amb els representants de cada partit polític amb representació municipal. Saludem a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat, que el tenim aquí a l'estudi amb nosaltres.
Bon dia. Bon dia.
També Francesc Ossant, coordinador del grup municipal d'Esquerra Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Bon dia. José, t'escoltes?
Sí, bon dia.
Sí? Sí. Hola, bon dia. Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui començarem amb una notícia d'aquestes d'abast nacional, però amb efectes, diríem, municipals i dels importants. Ahir vam conèixer que el Tribunal Constitucional ha tombat definitivament l'impost de les plusvàlues, bueno, alguns articles, però els articles segurament més importants, perquè l'argument del Tribunal Constitucional és que aquest impost es cobrava fins i tot quan el valor dels terrenys havia baixat. D'acord? Aquest és l'argument bàsic. Llavors, per donar-nos una idea de què implica per Sant Cugat l'impost de les plusvàlues. En el pressupost 2021 estava previst cobrar 16,75 milions en plusvàlues, que això és arrodonint un 10% del pressupost d'aquest 2021 de Sant Cugat. Per tant, imaginem la dimensió, si aquests 16 milions, diríem, en els pressupostos posteriors no es poden ingressar. Per tant, primera ronda, evident, com ho veieu, aquesta reducció, bueno, que el Tribunal Constitucional hagi tombat les plusvàlues. Comencem amb en Carles Brugueroles, de Junts.
Bé, bon dia a totes i tots. Bé, això és un nou nyap dels grossos de l'activitat parlamentària a Madrid i fins i tot m'atreveria a dir que també del Tribunal Constitucional. Aquest és un tema que fa molts anys que estava sobre la taula, que el redactat legal d'aquest tribut de la plusvàlua municipal tenia un defecte greu, en essència perquè la definició d'aquest tribut és que grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en essència, quan es transmeten. Però després el mètode de càlcul el que fa, també en resum, és aplicar un percentatge sobre el valor cadastral i, per tant, no té en compte si realment hi ha hagut un increment, un guany, diguem-ne, per part de qui ven, no? Clar, aquí la qüestió és que jo crec que el Tribunal Constitucional confon greument els termes valor i preu. O sigui, una cosa és que tu venguis més car i una altra cosa és que realment aquell bé immoble hagi gaudit de guanys de valor. No? En el fons, aquest tribut el que grava és el guany de valor que experimenta un bé immoble fruit de l'activitat municipal. I ho explico amb un exemple molt senzill. Si jo compro una casa amb un descampat i l'any següent l'Ajuntament construeix un parc meravellós al costat de la casa i l'any següent jo venc aquella casa, sens dubte vendré més car gràcies a aquella activitat municipal. I té tot el sentit que una part d'això que jo guanyo la retorni als meus veïns i veïnes a través d'una figura tributària que és la plusvàlua. No? Doncs això és el que ara desapareix. I clar, fixeu-vos que aquest guany que jo obtinc, jo l'obtinc igualment tant si venc més car com si venc més barat del que jo havia comprat. Perquè si venc més barat i efectivament tinc una pèrdua, la meva pèrdua serà menor, segur, pel fet que hi hagi aquest parc al costat de casa meva que abans no hi era. No? I això és, en essència, el que grava la plusvàlua municipal. I això, en el cas de Sant Cugat, doncs els exemples són obvis. No? I aquí hi ha hagut una activitat municipal molt intensa que ha tingut una contribució en l'enfortiment patrimonial de moltes famílies i de moltes empreses. I aleshores té lògica que quan aquestes famílies o aquestes empreses monetitzen aquest guany patrimonial aportat per l'activitat municipal, una part d'aquest guany el tornin per la via d'una figura tributària. Algú dirà, no, és que això ja ho paguem amb l'IBI. Sí, però és que l'IBI el paguem entre tothom, venguis o no venguis. No? I el guany patrimonial, si tu no vens i et quedes, no, ni el monetitzes ni per tant has de pagar per ell. És un impost antiespeculació, en definitiva. No? I vull afegir una cosa més. Ahir llegia que algun despatx jurídic deia que és possible que, diguem-ne, que qui hagi pagat plusvàlua durant els darrers 4 anys la pugui recuperar, pugui reclamar-la i recuperar-la. Ja sé que la norma, en principi, el que diu el Tribunal Constitucional és que això no té efectes retroactius, eh? Jo ho sé. Però quan els juristes diuen això és per algun motiu, no és perquè... No. Vull dir, la nota de premsa del Tribunal Constitucional se l'han llegit igual que tothom. Quan ho diuen és per algun motiu. Per tant, ens podem trobar aquí davant un forat enorme a l'Ajuntament de Sant Cugat, però a tota l'administració pública municipal de tot l'Estat. I a efectes informatius, dir-vos que l'Estat, o sigui, tots els ajuntaments de l'Estat recapten aproximadament 2.600 milions d'euros a l'any per aquest tribut, no? I per tant, si haguéssim de tirar 4 anys enrere, estaríem parlant d'un forat de 10.000 milions d'euros. Per tant, en definitiva, un problema majúscul i un problema molt greu d'equitat i de justícia en la fiscalitat. I, en fi, i que dona, és fruit, insisteixo, d'un nyap, perquè aquest tema fa molt de temps que està sobre la taula i l'activitat dels ministres respectius d'Hisenda o d'administracions públiques ha estat nul·la i ara emergeix d'aquesta qüestió.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Carles. Francesc, per part de l'Esquerra, com ho veus?
Sí, bon dia a totes i a tots. Estic molt d'acord, o per ser bastant d'acord, amb el que acaba de comentar el company Carles Bordaroles. Realment això és un problema que ens situa en una situació complicada a tots els ajuntaments, no només Sant Cugat, a tots els ajuntaments del país. Estem, és cert que la xifra per l'any que ve seria aproximadament uns 17 milions d'euros que deixaríem de percebre. I, en tot cas, l'únic que interessa potser assenyalar és que el Tribunal Constitucional no qüestiona l'impost en si mateix, sinó la fórmula de càlcul. Aquí, en tot cas, denunciar que també ho ha dit el Carles, que fa temps que es preveia que això passaria. Des del 2017 hi va haver alguna sentència del Constitucional en aquest mateix sentit. I, en tot cas, els successius governs de Madrid, tant del PP com del PSOE, no han estat capaços, no tindrem cap agilitat mental de preparar ni amb el que pugui passar i reformar la fórmula de càlcul. Ara tot seran preses i correcuites, perquè ja han, en tot cas ja han anunciat que estan estudiant una llei per regular o per arreglar aquest tema, perquè realment és un problema greu que també els afecta als seus ajuntaments, del seu propi partit. Per tant, jo crec que sí que es posaran les piles. Però en tot cas sí que denunciar que realment han tingut ja molts anys per poder-ho fer i no s'ha fet, una manca de previsió un cop més. Recordar que l'altre dia llegia que la Comunitat Foral de Navarra en 2 mesos va, que ells tenen competència per diguem-ne que no els afecta això directament, van regular en 2 mesos, van fer una llei per evitar això i no els afectaria amb ells. En tot cas, instar des d'aquí, constatar que és un problema greu, instar les autoritats competents, en aquest cas el govern de l'Estat, que ho arregli, que faci una llei que realment això ho pal·liï, o si no, com a mínim, que creï unes mesures compensatòries fins que no s'aprovi aquesta llei perquè no afecti els ajuntaments, perquè serà molt greu el que explicava Carles, tota la raó. Jo espero i desitjo que això no sigui retroactiu, perquè si no seria un problema gravíssim. Ho serà igualment, perquè de disposar de 17 milions d'euros o no en ingressos municipals és dramàtic. No? Pensem que és el segon impost després de l'IBI, que on podem recaptar els ajuntaments, si no disposem d'això, doncs tindrem un problema gravíssim de diners.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies, Francesc. José Gallardo, per part dels socialistes.
Sí, bueno, jo crec que en aquest punt coincidem gairebé tots, crec, no vull arriscar-me a dir-ho sense que hagin parlat dels dos punts que falten, però jo realment tampoc sóc expert en aquest tema, el Carles evidentment sí que domina, o la Lourdes quan parla de nivell jurídic segurament també podrà parlar amb més propietat, i jo crec que s'ha dit tot en aquest sentit, és una cosa que no ens esperàvem, que no, segurament no comparteixo, evidentment, el partit no compartirà. Es podria fer d'una altra manera durant molts anys. Ara, quan tens una sentència, és quan tothom suposo que diu que es podria fer d'una altra manera, però jo crec que, tot i que alguns poden tenir més o menys responsabilitat, una responsabilitat conjunta en aquest cas, tots estem representats al Parlament i, per tant, tothom pot fer aquestes propostes quan venen, no quan ja s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional. I jo crec que el problema principal és aquest que dèiem tots plegats, no? La dificultat que tindrem a nivell municipal, si això s'aplica, haurem d'on traiem per pagar aquesta diferència de milions d'euros que deixarem d'arribar a Sant Cugat i, per tant, haurem de fer front d'alguna manera. Jo espero i desitjo, com deia el Francesc, que es posin d'acord en aplicar algun tipus de llei que minimitzi els efectes d'aquest punt que ha dit el Tribunal Constitucional i que es pugui redirigir la situació. Si no, tindrem un problema força greu tots plegats. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, José. Sergio Blázquez, per part de Ciutadans.
Sí, molt bon dia. Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional en todo caso no tiene la culpa, ¿no? Ni tiene que hacer política, lo que tiene que hacer en todo caso es su trabajo, yo creo que en general lo hace bien. Por lo tanto, el problema es del legislador, ¿no? El legislador es el que yo creo que ha metido la pata. Es un tema que no viene de nuevo, que sobre todo en el anterior mandato ya se habló bastante, que también creo que se empezó a hablar realmente a partir de la crisis económica del 2008-2009, donde según este impuesto, vamos a decirlo de forma muy fácil, se hace la cuenta de la vieja y se ponen unos coeficientes que siempre son positivos, es decir, parece ser que todos los años van bien y en todos los años hay una ganancia patrimonial y al final se hace la cuenta de la vieja y siempre te sale a pagar. Y eso no es cierto, ¿no? Evidentemente no se ajusta a la realidad. Y de hecho hay muchos ciudadanos que esto lo han denunciado y al final algunos de ellos han pleiteado y no han tenido que pagar este dinero. Y al fondo auténtico de la realidad, es decir, que el legislador en todo caso lo ha hecho mal y lo tendría que haber enmendado. Y esta es la primera realidad, y la segunda realidad, que es contrapuesta, es que los ayuntamientos no se pueden permitir prescindir de este segundo impuesto, que como ha dicho Francesc, es el segundo en importancia después del IBI, y que al final lo que tienen que tener es una estabilidad en sus ingresos y en sus presupuestos, ¿eh? Porque, en fin, hay muchas cosas que hay que hacer en la ciudad y lo que no puede ser es que te baile tanto el segundo ingreso y no puedas hacer una previsión a largo plazo, ¿eh? Y entonces aquí se tendría que hacer pues un sistema de compensación, no sé si lo ha dicho Francesc, que podría ser la fórmula, etcétera. Bueno, dicho todo esto, yo voy a ser moderadamente optimista. Creo que ahora sí el legislador, o tenemos que ser capaces todas las fuerzas políticas en el Parlamento ponernos de acuerdo y hacer una ley que sea realmente más flexible y que no penalice al ciudadano, o que lo penalice realmente cuando ha tenido una ganancia patrimonial y en cambio no le toque, no tenga que pagar si realmente no la ha tenido, es decir, que se aproxime mucho a la realidad, o por lo menos a la realidad que se va a encontrar el ciudadano. Y a la vez tenemos que solucionar de una vez por todas el tema de la financiación de los ayuntamientos, ¿eh? Porque tienen que hacer hacerlo durante 4 años, 8, 12, los que sea, y tienen que tener los recursos asegurados, ¿eh? Por lo tanto, tenemos todos estos desafíos y confío en que el legislador, ya digo, se ponga las pilas y podamos solucionarlo. Yo no creo que en todo caso se vaya a producir este hecho de que dejemos de recaudar estos 16 o los que sean millones de euros todos los años, ¿eh? Vamos a tener que encontrar una fórmula para asegurar estos ingresos.
Molt bé. Moltes gràcies, Sergio. I tanquem la ronda amb la Lourdes, de la CUP.
Bueno, yo no he tenido oportunidad de leer la sentencia y como jurista que soy, me cuesta opinar sobre una cosa que todavía no he podido leer. Pero, a ver, yo quiero poner dos planos para que la gente un poco nos entienda. Para cualquier ciudadano, en principio, cuando le dicen que han anulado un impuesto, pues para él es lógico que piense que es una gran noticia. Y esto aquí todos lo sabemos. Y de hecho, somos también ciudadanos que también pagamos impuestos y, por tanto, esa es la primera, seguramente, sensación que puede tener cualquier oyente en este momento. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que no es una buena noticia? Pues porque, como ya ha explicado Carles Brugaro y los demás, los municipios, los ayuntamientos, tenemos que tener dinero para hacer cosas. Y este dinero lo obtenemos de diferentes maneras. Las dos principales maneras en San Cugat eran el IBI y las plusvalías municipales. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que anula algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan precisamente el tema de la plusvalía. Yo tengo dudas de cómo va a acabar la historia. Por una parte, creo que es una oportunidad para poner el punto de mira en los impuestos, no en aquellas actividades especulativas de terreno, que al final, el terreno urbano, además, que al final es tan importante, como todos sabemos, para poder construir vivienda y poder que la gente tenga acceso a la misma, pero sino quizá de otras maneras de recabar impuestos de una forma mucho más justa, de forma progresiva, que, como siempre decimos, que paguen menos los que menos tienen, que paguen más los que más tienen. De todas formas, es un golpe para los ayuntamientos en este momento, después de la pandemia, cuando nos estamos recuperando. Los ayuntamientos han puesto, como en San Cugat, muchísimo dinero para poder paliar los efectos sociales de la pandemia. En San Cugat, por ejemplo, hemos hecho una inversión en materia de derechos sociales, inversión, porque invertimos en el bienestar de la ciudadanía, muy grande, con un gran esfuerzo presupuestario para todas las demás áreas. Y lo hemos hecho convencidos de lo que lo teníamos que hacer. Pero no se puede poner las obligaciones siempre en los ayuntamientos, que es el municipio más, la administración más cercana a todos los ciudadanos, como siempre decimos, y las que acabamos de tener que solucionar los problemas, cuando en realidad no tenemos esa autonomía de poder regular siempre los ingresos que podemos tener. También es importante ver la trascendencia que tiene la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan su propia competencia a la hora de regular los ingresos de sus propios municipios. Ya está.
Molt bé. Gràcies, Lourdes. No sé si, com que és evident, i ho deia el José, no? En aquest tema segurament tots estareu d'acord i és així en general. No sé si voleu afegir algun detall més o canviem de tema.
Dos cosetes molt breus, si em permets, Albert.
I tant.
La primera és que el guany patrimonial que un obté quan transmet un bé immoble, o el que sigui, això el grava l'IRPF. Les plusvalors graven una altra cosa. Ho dic perquè, pel que plantejava el Sergio, de dir, no, és que si no hi ha un guany patrimonial no s'hauria de girar la plusvalor. No, és que la plusvalor no grava això, no grava el guany patrimonial. I, en fi, si s'ha de produir una reforma d'aquests articles que ha tombat el Constitucional, que per cert seria molt senzilla, només cal redefinir el fet imposable, que és una frase, i això ho sabem moltíssima gent des de fa molts anys, és un canvi molt fàcil, ha de quedar clar què és el que grava la plusvàlua. I segona qüestió molt ràpida, efectivament els ajuntaments tenen tres ingressos, que depenen bastant de l'activitat econòmica, que són l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'IFIO, la taxa d'obres i les plusvàlues. Idealment, amb un ajuntament ben gestionat, la despesa estructural hauria de dependre al mínim possible d'aquests tres ingressos que oscil·len en funció de com van les coses en l'economia en general. No? Que això, els darrers anys, ja veiem que no ha estat així, ni de lluny, i de fet ja venim explicant que, en fi, que les despeses estructurals de l'Ajuntament, ja fa, diguem-ne, des d'aquest mandat, s'estan disparant molt per sobre dels ingressos estructurals d'aquest Ajuntament. I, per tant, ja tenim avui, abans que passés això del Tribunal Constitucional i les plusvàlues, una situació molt greu pel que fa a l'equilibri de les finances públiques de l'Ajuntament, que ara, amb això, potser s'agreujarà encara molt més, no? I jo espero que no passi, espero que la reacció de les institucions de l'Estat doncs sigui ràpida, que per la via de la compensació o del que sigui, i o de la modificació ràpida d'aquest article del text refós de les hisendes, de la llei reguladora de les hisendes locals, es pugui restablir aquest ingrés municipal, perquè si no serà un problema majúscul que ens caurà a sobre d'una situació que ja avui és molt greu. A les finances públiques de l'Ajuntament de Sant Cugat. I, per tant, sincerament, honestament, espero que això no passi.
Molt bé, moltes gràcies, Carles. Ara sí que has obert. Veus, aquí no, fins ara estàvem tots d'acord i ara Carles has obert el meló. Francesc, no et sentim. Sí, obre't. Sí, després Sergio. Francesc, tens el micròfon? Ara sí.
El que ha dit el Carles, és un tema de voluntat política i es vol fer ràpid. I volia posar l'exemple, la comunitat foral de Guipúscoa que té llei d'agenda local pròpies, de les competències, va realitzar aquesta modificació que deia el Carles en 2 mesos. I en 2 mesos va solventar el problema. Per tant, d'alguna manera, si el govern de l'Estat es posa les piles, podem tindre aquest problema solucionat molt ràpidament. Per tant, jo des d'aquí faig una crida que realment les forces interessades del govern de l'Estat s'hi posin, perquè això, realment, si ens arriba, això serà un problema gravíssim. Quan això, només volia reiterar la, entre cometes, facilitat per arreglar el problema, si es vol, si hi ha voluntat política, es pot arreglar aquest problema, i ja dic, en 2-3 mesos podem tindre-ho solucionat.
Gràcies, Francesc. Sergio, de Ciutadans.
lo que ha dicho Carlas. Sí, de lo que ha dicho sobre lo que ha dicho Carlas. Bueno, sí, yo hablaba de, por decirlo de una manera un poco más llana, de ganancia patrimonial, aunque luego vaya esto al IRPF, aunque y realmente es un incremento de valor. Al final, yo creo que es lo mismo, ¿eh? Al final, supuestamente, porque muchas veces se ha dado la circunstancia de que no era así, más en los tiempos de crisis, habías enriquecido o habías obtenido un dinero, ¿no? Y que te llevabas, ¿no? Como se suele decir, la buchaca, y tenías que pagar una parte, ¿eh? Llamémosle incremento de valor, ganancia patrimonial, llamémosle, y será para que se entendiese. Y el segundo punto que quería decir, que ha dicho Lourdes, ¿no? Por el hecho de que los ciudadanos están contentos, a ver, nosotros desde Ciudadanos somos partidarios de bajar los impuestos, en este caso no de suprimirlos, ¿no? Y de afectar tanto a la hacienda local, ¿eh? Recordad que San Cugat tiene un presupuesto de 152 millones de euros, de que una gran parte de este presupuesto durante 2021 no se va a ejecutar y por lo tanto pensábamos que había que bajar los impuestos. Eso es diferente, ¿no? Y bueno, al final digamos el ciudadano, igualmente el ciudadano que, como decía Lourdes, ¿no? Que dice que está alegre porque seguramente se va a ahorrar este impuesto, seguro que al final lo va a tener que pagar, ¿eh? Pues como el que pensaba que se podría ahorrar los impuestos por los hidrocarburos y luego resulta que te aumenta muchísimo los impuestos. La electricidad que trae, al final tienes que pagarlo, ¿no? Por lo tanto, en fin, a veces ese ánimo recaudatorio de las administraciones públicas es tan fuerte que termina, digamos, machacando al ciudadano realmente, ¿no? O sea, es un tema, digamos, de que nosotros estamos a favor, evidentemente, vuelvo a repetir, de bajar los impuestos, pero en todo caso de que haya una sostenibilidad financiera de los ingresos de los municipios y de no cargarse un impuesto de un día para otro y dejarnos un poco sin poder hacer una prestación de servicios que tenemos que hacer, evidentemente, y lo tenemos que hacer de calidad.
Bueno, moltes gràcies, Sergio. Doncs, Lourdes, sí, i tant. Endavant.
A ver, cuando yo he hablado de los ciudadanos, no me refería al grupo de ciudadanos y creo que si se ha escuchado mi intervención, creo que era obvio.
Sí, lo sé.
Cuando yo he dicho, yo también soy ciudadana, no me refería a que soy de Ciudadanos, como ya sabéis todos.
Lo sé. El pobre ciudadano no se va a escapar, no te preocupes.
Termino. Pues a ti parece que se te ha escapado porque tu respuesta ha sido así de ambivalente. Entonces, dicho lo cual, también quiero decir que yo no estoy de acuerdo, o sea, casi siempre estoy de acuerdo en muchos de los análisis que hace Carlas Brugarolas en materia económica e impositiva, pero yo no estoy de acuerdo en que la plusvalía se pudiera considerar nunca un impuesto que gravara una actividad económica. O sea, me parece que esa es la visión, si es así, que yo espero, no sé, Carlas, si es esa visión la que tienes, ya lo hablaremos con más calma, pero eso sería la visión económica muy propia de un partido o de una mentalidad neoliberal donde se piensa que la venta y compra de los terrenos es una actividad. O sea, espero que no haya entendido bien lo que decías, estoy casi segura que no.
Les plusvàlues es diran normalment quan hi ha compra-venda de béns immobles. I, per tant, el volum de les plusvàlues sempre depèn, o diguem-ne, té a veure...
O quan hi ha una herència.
Con la situació
o quan hi ha una dissolució de patrimoni familiar. No solament és la compra-venda.
Lourdes, és evident o no és evident que quan hi ha crisi hi ha menys transmissions de béns immobles?
I, però no se pot considerar sempre una activitat com una activitat econòmica.
Jo no dic que es consideri una activitat econòmica, dic que grava el que grava i que es liquida quan es produeixen transmissions.
Es produeixen moltes més
transmissions i els ajuntaments recapten moltes més plusvàlues quan la situació econòmica és forta, de creixement, i es recapten bastantes menys plusvàlues que en temps de crisi, i això és així. No és que ho descrigui jo. O sigui, per mi la plusvàlua no és que gravi una activitat econòmica, és que grava transmissions. I hi ha més transmissions quan l'economia està pujant fort. No? Ja està. Llavors, des d'aquest punt de vista, des del punt de vista del que dic, que són ingressos que depenen del cicle econòmic. I FIO, taxa d'obres i plusvàlues depenen del cicle econòmic. I com que el cicle econòmic presenta aquesta oscil·lació que tothom coneixem, és interessant mirar de fer dependre el mínim possible l'estructura de despesa corrent dels ajuntaments d'ingressos que depenen del cicle econòmic. I això és el que dic, que
sí,
no
sí,
ha passat.
Sí, sí, i és una de les coses que jo te quería comentar a la ciutadania, que està tranquil·la, que este gobierno en este mandato no está haciendo ninguna especie de cosa extraña, como ha parecido dar a insinuar Carles con el tema de los impuestos, de lo que recibe y de lo que gasta. Creo que no ha habido ninguna catástrofe en el ayuntamiento hasta ahora.
Sí,
que
una catástrofe.
A verla, efectivamente. Sí. La habéis visto todos, ha caído el ayuntamiento.
És molt fàcil, això. Si tu congeles els ingressos, perquè no els heu tocat des de que governeu, parèntesi, aquella ambició política de la CUP que deia de recaptar sempre més per redistribuir...
Acabo. Sí, és que no havia acabat. Sí. El primer pressupost incrementamos el IBI, que fue muy criticado por todo el mundo. Así que, ¿hemos tocado o no hemos tocado los ingresos?
No, va ser cosmètic.
No, claro,
Molt poc. Aleshores, si gasteu molt més i congeleu els ingressos, que és el que esteu fent, naturalment, aquí genera un forat. I clar, aquest forat es va fent cada cop més gran, no? Ara, al ple d'octubre, vam viure una mena d'ordenances fiscals, no ordenances fiscals, que es va tocar quatre coses tècniques, sense cap modificació significativa en la previsió d'ingressos, i per l'any que ve tenim increment de plantilla, increment de salaris, 4% d'inflació, per tant, increment segur de les partides del capítol 2, és a dir, hi haurà molta més despesa segura, i a més caurà la PIE, i tal, aquest pressupost...
¿Por qué dices incremento de plantilla?
Perquè la plantilla de l'Ajuntament està creixent, no?
Y yo quiero explicar... Pues muy poco, porque todos sabemos las limitaciones que tenemos. A ver, también quiero explicar que la economía de un ayuntamiento no depende de en qué base los gastos o en qué tipo de ingresos, sino también qué hace con los gastos. Tampoco me parece a mí una práctica de lo más ejemplar el no pagar las indemnizaciones que establece un tribunal y dejar que pasen años hasta que la resolución sea firme para pagar luego casi tanto de impuestos como de indemnizaciones. Lo que pasaba con las zonas verdes, que también es estructural, porque se sabe las que hay y se sabe que tarde o temprano se tendrán que pagar. Es decir, si la noticia sirve para entrar dentro de la crítica de la acción de gobierno, entremos, pero entonces entremos abiertamente y de la forma...
Sí, el que mani el moderador, eh? La qüestió és que aquest 2021 ja portem 9 milions d'euros incorporats al pressupost de romanents per cobrir despesa corrent, ordinària, de la que normalment hauria d'estar inclosa en el pressupost en la seva aprovació inicial. I el 2022, com que no ha tocat una vegada més els ingressos perquè no ha posat una vegada més els impostos, i explicareu particularment al grup municipal de la CUP per què accepteu quelcom que heu vingut reivindicant des de sempre que existiu com a grup municipal. Que es posem els impostos per redistribuir més. Ara que governeu, no. Ja ho explicareu. Però la qüestió és, si tu congeles ingressos i va posant la despesa, això, evidentment, no cal ser economista per veure les conseqüències que té. I les conseqüències que té es diu forat. Forat. I aquest forat, avui, el 2021, ja està a l'entorn dels 9 milions d'euros. I en les previsions del 2022, una altra vegada, amb els ingressos congelats, doncs serà encara bastant més gran. I això és un forat, que se li haurà de donar la volta. Que de moment el aneu cobrint via romanents, però és que els romanents no han de servir per cobrir despesa corrent. Els romanents han de servir per temes puntuals. Puntuals. I no ho esteu fent. I això és el que vinc explicant, ple rere ple, i demanant un canvi de rumb de l'àrea d'hisenda municipal, i que a més em resulta incomprensible que els altres grups del ple municipal li doneu suport a això. No ho entenc.
A ver, ya he explicado, no falta que me dirija a Carles, que yo ya he explicado que la CUP apostó por una subida del IBI al inicio del mandato y así se consiguió. Evidentemente, ¿puedo acabar? Gracias. Evidentemente, esto estamos hablando del presupuesto del 2020, porque el del 2019 se aprobó con las mayorías que había en el pleno anterior. Lo que no sabíamos cuando aprobamos el presupuesto del 2020 es muy bien lo que iba a pasar en el 2020. Entonces, Carles, yo creo que afortunadamente el gobierno que teníamos en San Juan era un gobierno de izquierdas y pudo hacer movimientos, y los hizo rápidos, para intentar solucionar las cuestiones más principales y que afectaban a las clases que más lo necesitaban. O sea, al final, si hay romanents es porque no se ha podido ejecutar todo aquello que se pensaba hacer, no dejarse el dinero que tiene el ayuntamiento. Y lo que es lógico es que ese dinero que no se ha gastado en cosas que se pensaban hacer, se ponga en otros gastos que haya. Un presupuesto es eso, un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos. Si luego durante el año esto cambia, los remanentes, que para que la gente lo sepa, es el dinero que sobra al final del año, ¿qué hacemos con él? ¿Nos lo repartimos? No, pues se utiliza para gastos que tiene el ayuntamiento. Y también había remanentes cuando gobernabais vosotros. Quiero decir que no es una cosa que haya aparecido ahora en este mandato. Y también se utilizaban para cosas estructurales, porque nosotros en los clubes deportivos sabíamos que recibíamos muchas veces subvenciones o mejoras estructurales de los, por ejemplo, equipamientos públicos con los remanentes. O sea, que se sabía ya que eran gastos que se tenían que hacer, inversiones en equipamiento municipal, etcétera. Es decir, todos los gobiernos de todos los municipios utilizan los remanentes para utilizar gastos. Yo entiendo lo que quiere decir Carlas, que si tienes un gasto estructural no puedes esperarte a los remanentes. Y esto lo entiendo y lo comparto contigo. A mí al final lo que me preocupa es que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas, que la gente se haga una buena redistribución de la riqueza, no se cuadren los presupuestos, se cuadren las cuentas, a mí me da igual cómo. O sea, ya sé que no es la mejor práctica económica, ¿vale? Pero en el fondo al final és això el que li importa a la gent i és el que necessita.
Lourdes, perdona. Deixarem aquí perquè esteu monopolitzant el debat. Volia canviar de tema, però si voleu acabem amb això i llavors ja no entrarà segurament cap tema i acabem. Sí? Seguim tema econòmic? Doncs vinga, va. Sergio, endavant.
No lo digo porque se han dicho muchas cosas y la verdad es que la habilidad de Carles al final y de Lourdes para enredar algo que parecía que estaba muerto es increíble, lo digo un poco en plan de broma. Y a ver, cosas que se han dicho. Al final, Carlas, no sé si lo que propones es que se suba el IBI. Eso en primer lugar, que no sé si es lo que estás proponiendo de manera indirecta. En segundo lugar, vamos a ver, no hay ningún agujero en el ayuntamiento. No hay ningún agujero. Y eso decirlo yo creo que es rotundamente falso. Es decir, al final el presupuesto se está ejecutando bastante menos de lo previsto. Lo que sí hay es una forma de llevar las finanzas, vamos a decir, que no precisamente ortodoxa, vamos a decir un poco rara en el tema, digamos, de los que son gastos corrientes y las inversiones. Es decir, y no me quiero liar mucho en tecnicismos porque al final el ciudadano no entiende nada, pero bueno, que no hay ningún agujero. Lo que pasa es que en inversiones no se está haciendo prácticamente nada. Yo quiero volver a recalcar los pisos, por desgracia, y lo voy a decir, pero pisos cero. Desde el tripartito, que tanto se había criticado, nosotros también lo habíamos criticado. Pero es que el tripartito ha hecho buena la política, casi diríamos, de vivienda que había hecho en su día el PDCAT. Es decir, pisos cero. No, hay que tener mucha más ambición a la hora de hacer vivienda de protección social o alquiler de protección social. Y esto yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Y a nivel de inversiones también, sobre todo deportivas, etcétera, muchas que se han hecho, no se han hecho. Entonces, ese dejar de hacer inversiones ha permitido en todo caso poder cubrir otros gastos asociados a la pandemia, etcétera, que no estaban previstos. Pero yo creo que evidentemente la solución no es para nada subir los impuestos. Es más, lo que hay que hacer ahora es no estrujar al ciudadano. Este ayuntamiento financieramente es absolutamente viable. Lo que sí es cierto es que habrá que redefinir cuáles son un poco nuestras prioridades de cara al futuro. Simplemente quería decir eso.
Vale, gracias, Sergio. Si algú vol afegir alguna cosa més, sí, Francesc. I, José, demana paraula, que si no...
La paraula també,
doncs,
perdona.
Espera, Francesc, fem el José, que només ha parlat una vegada, sisplau, i després tu. José, endavant.
Joder, com us ho feu per no parlar de les baixes emissions, Ja us tengo calaos. Com alargáis el tema, com no us interessa, No, només dir, bueno, està arribant a tot el tema, al final que la culpa és de l'Ajuntament, no?, i del propi, del tripartit. Tenir una habilitat a l'oposició en donar-hi la volta a tot, que és brutal. Les inversions i les coses a vegades no es fan perquè l'Ajuntament està fet una merda, així de clar. I s'ha de dir com s'ha de dir. I per tant no són problemes de diners, com deia evidentment el Sergio, sinó de poder gestionar tota la feinada que tenim aquí dins i que durant molts anys s'ha deixat morir i ara estem intentant posar sobre la taula. També recordar que els anteriors governants van estar 32 anys, evidentment van tenir temps efectius de protecció oficial, Sergio, si no malament, i nosaltres portem 2 anys i mig amb un any de pandèmia. I és complicat, doncs, jo crec, doncs, poder fer uns edificis, com tu demanes, de protecció oficial amb 2 anys i mig i amb un any on tothom ha estat tancat a casa seva. Però jo crec que hem de posar les coses sobre la taula, ho hem de posar les coses sobre la taula i posar...
Al final és tertúlia, José, per fer l'anella verda no tuviste ningún problema. És que l'anella verda la hiciste de forma magnífica.
Les inversions estan treballant, estan fent tots els procediments, tot el tema que està fent.
Però pisos.
Ja, d'alguna manera... estan callant, com tots sabem, a molta cosa a contractació, però no pels companys de contractació, sinó perquè faltaven efectius en aquell punt, i per tant, no es gasta, no perquè no es gasta, torno a repetir, sinó perquè la situació d'estructura de l'Ajuntament impedia que això es pogués fer, i s'està treballant conjuntament per part de tot el govern en posar en ordre tota la casa perquè això es pugui gastar. Jo crec que estem parlant de dues coses completament diferents, hem acabat en aquest debat
Lleváis dos años y medio, no seis meses.
Un año de pandemia. Recuerdo.
Sí, pero en la pandemia bien que hiciste la anilla verde. En la anilla, bien que no tuviste problema en hacer la anilla verde durante el tiempo de la pandemia. ¿Eh? José, o sea, habéis hecho lo bastante interesado. Y se puede trabajar, es decir, desde el ayuntamiento se ha podido trabajar.
Claro, era el momento que tenía que terminar el tráfico. ¿Era más fácil? Era una facilidad.
Perdona, ¿habéis hecho operaciones financieras? ¿Habéis hecho operaciones financieras como es, por ejemplo, la compra de Torre Negra? O seguramente la compra, tal vez, del edificio del CPA. Y mira, si con ese dinero hubieses llegado a un acuerdo con algún promotor, el que fuese, por lo menos podríais haber hecho algún tipo de vivienda de protección oficial. Por lo tanto, ha sido... y no pongáis siempre la excusa de la pandemia. Han pasado 2 años y medio y la gente ha seguido trabajando. Mucha gente, la mayoría de la gente...
¿Te comprometes que en 2 años y medio harías un bloque... ¿Harías vivienda oficial? ¿Tú lo harías si estuvieses gobernando en 2 años?
Sí, por supuesto que lo haría.
Vale.
Podrías poner en marcha nuevos proyectos, no sé.
A lo mejor un día tenemos que abrir el melón de si Promusa, al final es necesario Promusa para lo que hacemos.
Un segon.
Un segon. Ara, el francès, ens queden 4 minuts, 5 minuts.
Bueno,
al francès,
sí, hi ha una clara discriminació. Jo no em vaig escoltar molt ràpid. El Brugueroles, en nom de Carles Brugueroles, ma amiga, el Brugueroles, en nom de Junts, segueix amb la tònica habitual de la línia de l'oposició d'apocalipsi nuclear zombi, que és el seu diagnòstic de com fer oposició i que tot és apocalipsi nuclear zombi a Sant Cugat. En la política de ciència-ficció seria bé. Hi ha un forat econòmic a l'Ajuntament. No és cert. L'equip de govern republicà té un programa govern, té un projecte, complirà les perspectives, complirà el programa. Amb aquesta segona part del mandat, un cop solucionats els greus problemes de gestió que ens hem trobat i els hem pogut solucionar, els tirarem endavant i veurem les realitzacions que estan clarament orientades amb aquesta segona part del mandat. Jo, amic Sergio, li diria que jo li prefereixo que vingui de becari a l'Ajuntament durant 6 mesos i que aprengui com a gestor de l'Ajuntament, però el que ell diu que es pot fer, no, simplement no es pot fer. Hi havia un programa de Promusa 2030 irrealitzable, sense financiar, sense qualificar urbanística. És un lío a l'Ajuntament.
Heu de fer de becari, sou vosaltres, moltes vegades, fora d'institucions de l'Ajuntament o altres ajuntaments.
Vinc de becari urbanisme 6 mesos i aprenguis com es gestiona. El problema vol dir que
durant 2 anys i mig no feia absolutament res.
Com va per això, dieu tonteries.
Home, si escolta'm, Francesc, si tinc bons professors, hi aniré. Si tinc mals professors, evidentment no hi aniré.
No s'entén res, disculpeu.
Escolta'm, si hagués governat, per desgràcia, perquè no és que jo fos molt fan, no, si hagués governat el PDeCAT, estic segur que hagués fet pisos en 2 anys i mig. Segur,
clar,
absolutament
per
segur.
Per la cara i de manera il·legal com feien les coses. Il·legals com fan les coses, com les previsions que havia constructiu que eren il·legals i no es podien realitzar.
A nivell polític, en aquest polític,
per l'anterior equip de govern estarien impugnades als tribunals o a la fiscalia, perquè eren il·legals. Obres en terrenys que no es podia edificar, cobertes de piscines al parc central que no es podien edificar. És a dir, tot, clar, tiraven a la brava. Clar, tirant a la brava segur que es pot fer tot, però no
mira,
és correcte.
Una forma molt fàcil i bastant ràpida és tots els diners que van a parar a Promusa i que al final no se saben gestionar, i encara que els donem la zona blava, la verda,
això que
la vermella,
no gestionar,
tot el que sigui, escolta,
si
aquests diners ara deixa'm a mi parlar, sisplau.
Sí,
si els diners que li donem moltes vegades a Promusa...
Si m'has interromput... Si més bueno,
però això és una tertúlia. És una tertúlia, escolta'm. Escolta'm un segon, sisplau. Va, després sí. Si li haguessin tots els diners que li donen a Promusa o que fem traspassos des del compte, diguem-ne, de l'Ajuntament cap a Promusa, tot això, diguem-ne, si al final ho fa servir, arribes a algun acord amb algun promotor, pots tenir una vivenda de protecció oficial, que ho fan molts ajuntaments, per cert, que no tenen, no és obligatori tenir una societat pública perquè que construeixi, que en tot cas diguem-ne és un autèntic desastre el que és la seva gestió. I vosaltres, que tant criticàveu, que era cert, que es feia poca vivenda de protecció oficial, heu arribat i heu fet 0 pisos, i això ho heu d'explicar. I jo li dic al José Callado, evidentment que es pot fer. Es pot fer perquè hi ha pastilles, doncs es pot edificar, però no es pot entrar aquí.
Això que dius tu no és cert. És que no és cert. No és veritat.
Va,
no és cert. Prou. No és veritat, punto.
Sí, és cert. Sí, és cert. No és cert. Sí, és cert.
Que es pugui edificar no és veritat. Si no hi ha cap pastilla en jugar...
Ah, no? A Valdoreix no hi ha pastilles? A
Valdoreix no hi ha pastilles? No. S'ha de fer canvi de posició.
Sergi Francesc, sisplau, queda un minut. Sí, gràcies. Molt, molt, molt curtet, Lourdes i Carles.
No, home, però jo tenia...
Soy muy corta, Carles. Yo quiero decir que evidentemente no estamos satisfechos con no haber podido realizar más pisos públicos. O sea, y eso no lo podemos ocultar. Es decir, no estamos contentos con esto. No hemos sido rápidos, por supuesto, no hemos podido hacer lo que queríamos hacer. O sea, y esto lo admitimos, o sea, es que es así. Yo no, la CUP no está contenta. Estoy segura de que el gobierno no está contento. Intentaremos hacerlo mejor. Es lo único que tengo que decir.
Carles?
No, ràpidament, amb aquest ajuntament que dieu que estava fet una merda, al govern anterior no li passaven aquestes coses que us passen a vosaltres. I ja han passat 2 anys i mig de mandat, això ja s'ha dit ràpidament. Sí que hi ha un forat al pressupost de l'Ajuntament, amb ingressos congelats, l'increment de despesa, evidentment, dona lloc a un forat que caldrà corregir. Això és l'apocalipsi nuclear zombi? No, això és descriure una cosa que és evident, és òbvia. Si proposo o no proposo que pugi IBI, jo el que exigeixo és que si tu vols pressupostar més despesa, has de pressupostar més ingressos, perquè si no generes un forat. I això és el que no s'està fent. I és
pues yo lo que exijo es que expliquéis lo del 3% d'on ha ido a parar.
D'acord, ostres, ara no m'obris aquest meló, Lourdes, sí que no me l'obris aquest meló.
Claro,
jo el que exigeixo
no, però,
és que respectis
si
la institució i les persones i quan no hi ha ni acusacions, ni imputacions, ni expedients oberts contra persones ni partits.
Que no se pilla a tot el mundo. És el que se define com trama criminal.
Pues tu que ets jurista, sabràs que el dret penal és... O et condemnen o no et condemnen. I si no et condemnen,
no,
ets innocent.
Eso no
i si respectessis la institució, estaries
si
tot el dia
tu,
llançant merda.
No,
sí?
I, no jo no estic tot
sí?
el dia llançant merda.
Sí, ara has tret el tema sense venir a cuento i dic, vinga, però el 3%,
el 3%. Com tu, el de los presupuestos. Home, jo crec que
això és ridícul.
Com tu, el de los presupuestos del tripartit
i de la vivienda. Farem un altre dia i, José, si pots, vine a dimecres que ve i començarem amb la zona de baixes emissions. Perquè haurà començat i parlarem de
això.
Hi ha una moció divertida que ha presentat Junts que donarà molt de sí, també.
Ara no em treguis un altre tema d'una moció.
Serà la primícia del Francesc. Molt bé.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots 5. Ens hem allargat un palet més de l'horari previst. Moltes gràcies als oients també. Recordeu, dimecres que ve a les 9 del matí a la ràdio, al 91.5 FM i a la web a cugat.cat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu.